Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Laura Benrell.
Bon dia. La satisfacció per la feina feta contra els incendis acompanya avui el contingent balear en el viatge de tornada a casa. Està previst que arribin demà a primera hora. Han treballat durant 4 dies a Lleó en coordinació dels diferents cossos d'efectius. Impactats per l'onada de focs que assola la península amb una pèrdua de zones d'alt valor ecològic difícils, diuen, de recuperar, és una tornada obligada perquè la situació de risc a la nostra comunitat no permet prescindir durant més temps dels efectius d'emergències. Ara toca fer balanç i descansar abans de tornar a la feina. Tot d'un escoltarem el coordinador d'aquest operatiu balear, Pedro Ladaria, abans repassar amb els titulars de la jornada, el diumenge 24 d'agost. Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han suspès avui la cerca per mà dels migrants desapareguts en aigües balears. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia. Es manté l'operatiu per aire en 2 helicòpters per localitzar 12 de persones que saltaren a l'aigua a 30 de quilòmetres de Cabrera divendres passat. I també cerquen altres 3 nàufrags d'una barca que s'enfonsà dimecres a prop de Porto Petro. De moment, no hi ha cap rastre.
La quota de Formentera Eco per al turisme de visitants ja està pràcticament esgotat per tot el mes que ve.
I les navilieres asseguren que fins a un 15% de les reserves finalment no es faran efectives i demanen per això una gestió més eficient. El Consell apunta que no té manera de regular aquesta situació.
Jornada de neteja i conservació del medi Maria Santelm.
Voluntaris de la Creu Roja reformen les embarcacions que no poden ancorar damunt la posidònia del Parc Natural de Sa Dragonera. Alerten dels impactes com la velocitat de les embarcacions que impedeixen la recuperació dels ecosistemes.
Titulars dels esports, Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia, Mateu Morell va marcar el seu primer gol com a professional, un fet que permet al Real Mallorca sumar el primer punt de la temporada davant un Celta que es va avançar a la primera part del marcador. I per altra banda, en quant a piragüisme, l'esgraner i el cau, si se'n suma el seu segon bronze al Mundial de Piragüisme en aigües obertes, que es celebra a Milà, Itàlia, mentre que l'altre mallorquí participant, Joan Antoni Moreno, a fer 6è al C2 500.
Sol, qualque nígul i temperatures entorn dels 30 graus, un temps típic d'agost i sense canvis a les pròximes hores. Coloma Garcia, bon dia.
Bon dia, dia marcat per la combinació de sol i nígols mitjans i alts i moment de sol més tapat a les Pitiuses i a Mallorca i nígols prims a Menorca. Al migdia la pols en suspensió ja hi és present i cap al capvespre abastarà tot el territori balear. La màxima s'enfilarà fins als 35 graus a punt de Mallorca i d'Eivissa principalment. Hi ha la possibilitat de pluges de fang molt puntuals. Situació marítima tranquil·la menys al nord i llevant de les Pitiuses, que hi haurà maró. Destacar ben fluix de llevant i xaloc en cots moderats. En definitiva, un temps de final d'estiu.
Són les 2:03. Lluís Menéndez és el control tècnic. Començam.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El contingent balear que ha col·laborat a l'extinció dels incendis a la península ja és de camí a casa. Està previst que arribin a les illes entre la matinada i la primera hora d'aquest dilluns. La zona assignada al dispositiu està en Lleó, ha quedat estabilitzada i els mitjans comunitaris són suficients ara per fer-hi front. Una feinada que ha valorat el coordinador de l'operatiu, Pedro Ladaria, en conversa amb IB3 Ràdio. S'enduen la satisfacció d'haver aportat la seva experiència professional i evitar la pèrdua de zones d'alt valor ecològic.
En manco de 48 hores, d'ençà de la petició oficial de les autoritats que està castellonesos, el contingent balear ja fa feina sobre el terreny. Durant el dia següent, però, el dispositiu va actuar amb la màxima intensitat possible en diferents punts de la província de Lleó. Així ho ha explicat el mateix Ladaria.
S'equip plegat, però hem estat fent feina els 2 primers dies a Gestoso, que estava en els límits de la província d'Orense, i aquest incendi el varen deixar bastant estabilitzat, la nostra zona va quedar completament liquidat, i per això ens varen retirar, i a partir de el tercer dia hem estat fent feina a Anllares, que justament és al nord de la província de Lleó, que es fa frontera també, si incendi realment està compartit en la comunitat autònoma d'Astúries. Vull dir que hem fet feina en els dos fronts. La veritat és que ha estat una feina dura, intensa, i la veritat només és un granet d'arena damunt de tota la feinada que hi ha, però que n'han satisfets de que han pogut ajudar en aquesta gent que tenien un problema molt, tenen un problema molt seri.
Una delegació que està composta per 46 efectius i 21 vehicles, que també inclou efectiu de bombers, tècnic d'emergències, de medi ambient i també de Libanat, a més de protecció civil i equips sanitaris. L'experiència en coordinació ha permès fer feina de manera efectiva.
Sobretot, nosaltres el que hem aportat és ser autònoms. És a dir, nosaltres hem vengut aquí a ajudar i no a ser un problema. De tal manera que en Duit està incorporat, el 061 ens va incorporar als sanitaris per atendre qualsevol petita incidència que tinguessin nosaltres. Després hem incorporat l'unitat de comunicacions, en Duit de les comunicacions pròpies, per no dependre de l'extern. Hem concertat antes de venir allotjament i manutenció per tenir, no ser una sobrecàrrega dins del sistema. Crec que això, quan envies ajuda a un lloc que ja està saturat de problemes, és fonamental. I, bueno, i hem pogut compartir-ho un poc amb la gent de Castella i jo, i la veritat és que estan molt, molt contents en aquest sentit.
La delegació illenca torna ara en la satisfacció de la feina ben feta, però també amb un impacte emocional per l'experiència. Les més de 400.000 hectàrees cremades, segons el darrer balanç oficial, suposen una gran pèrdua ecològica que serà, asseguren, difícil de restaurar.
Diaris locals i xerraven de 97.000 hectàrees cremades només a la província de Lleó. Perquè vos poseu una idea, Balears compta amb 220.000 hectàrees forestals. Vull dir, és com si la meitat del terreno forestal de les Illes Balears senceres s'hagués cremat. Xerrava amb un de gent de medi ambient que venia amb nosaltres, diu, està cremant un roure que almenys tenia 600 anys, perquè són pèrdues que són irreparables. Hi haurà una feina posterior important de primer de rematar, després d'investigar i després de restaurar. Tot això és feina de molt llarg termini.
I aquest replegament dels efectius balears també obeeix a la planificació de la comunitat de les Illes Balears i en la voluntat de mantenir recursos disponibles aquí. Es té en compte que, d'ençà de dia 15 d'agost fins al mes de novembre, ens trobam en temporada d'episodis meteorològics intensos i la situació de risc no permet prescindir durant més temps dels efectius d'emergències.
La lluita contra els incendis forestals continua al nord-oest peninsular en 15 focus encara actius. Segons Protecció Civil, la situació és favorable, però demanen un darrer esforç i mantenir la precaució per possibles reactivacions.
El balanç provisional supera ja les 407.000 hectàrees cremades arreu de l'Estat, en Galícia, com la comunitat més afectada, on han desaparegut prop de 90.000 hectàrees. A Ourense, el foc de l'Arauco ha quedat estabilitzat després de calcinar 30.000 hectàrees, mentre que a Zamora, el foc de Porto, ha tornat a saltar allò i ha obligat a desallotjar més de 300 veïnats. Finalment, l'incendi decretat aquesta matinada a Granada ha estat estabilitzat. La directora general de Protecció Civil, Virginia Barcones, alerta que ens trobam en risc elevat d'incendi, motiu pel qual s'han d'extremar les precaucions.
Seguimos con un riesgo alto y extremo en algunas zonas de nuestro país de incendios, por lo tanto, muy pendientes del tiempo para la extinción de los incendios activos que tenemos en este momento y muy pendientes todos de ese riesgo alto o extremo en algunas zonas de nuestro país de que se puedan producir nuevos incendios.
Tots els operatius es mantenen ara actius per fer front als incendis que es troben actius, com han dit, i aquells que es podrien revifar.
Dues i vuit minuts, obrim la plana de successos. Es manté l'operatiu de recerca de la quinzena de persones desaparegudes quan viatjaven en dues embarcacions que intentaven arribar a la costa balear. Amb tot, els vaixells de rescat d'avui han quedat a port, Salvament Marítim i la Guàrdia Civil, nansos per la cerca per mar.
Es mantenen els dos efectius aeris, un helicòpter de rescat de cada cos d'emergències que sobrevolen les zones on van ser vist per darrera vegada. Se cerca des de divendres a una dotzena de persones a unes 30 milles al sud-est de Cabrera que s'haurien llançat a l'aigua abans d'arribar a terra. L'altre grup són tres nàufrags que dimecres passat van desaparèixer a l'aigua prop de Puerto Preto.
I la Guàrdia Civil ha posat en marxa aquesta matinada una operació de recerca d'un grup de persones que suposadament agrediren un home d'una trentena d'anys aquesta matinada a Magalufa, Calvià. La presumpta víctima es troba ingressada a l'Hospital de Son Espases en estat crític.
Els fets ocorregueren poc abans de les 6 de la matinada al carrer del Greco, a la part de darrere d'un conegut hotel d'aquest nucli turístic. Segons la Guàrdia Civil, l'agressió s'hauria produït arran d'una brega en què intervengueren un nombre de persones que encara està per determinar. Un altre home d'una cinquantena d'anys ha resultat resultar ferit greu en mediar la barralla i intentar separar víctima i agressors. És un vigilant de seguretat d'aquesta zona hotelar que a hores d'ara també es troba ingressat en estat greu a l'Hospital de Son Espases. De moment es desconeix la resta de detalls d'aquest succeït, així com tampoc no se sap quin hauria estat el motiu que originà l'abril.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Les navilleres denuncien que la quota de Formentera Eco per als turismes de visitants que volen accedir a l'illa ja està pràcticament esgotada per tot el mes que ve. Asseguren, però, que entre un 10 i un 15% de les reserves finalment no es fan efectives i en demanen una gestió més eficient. El Consell Insular apunta que no té manera de regular aquesta situació. Ens ho explica Regina Mayans.
El Consell Insular assegura que no té cap suport jurídic per retirar les autoritzacions als vehicles que l'han tramitat i que finalment no viatgen a Formentera durant els dies sol·licitats. Verònica Castelló és la consellera de Mobilitat de l'illa.
Ni sa llei ni s'acord de ple recuen aquesta casuística o aquesta mesura, no, d'haver de revisar pues les autoritzacions que s'han donat, si es compleixen o no es compleixen, diguem-ho d'aquesta manera.
De fet, apunten, podrien donar-se situacions en les quals l'administració podria participar en una mala praxi.
Si un treu autorització per venir durant una setmana, però després, al final, pels motius que es donen, no pot venir el dia 2 de setembre, quan havia demanat el permís per entrar, i ve el dia 5 de setembre, si nosaltres detectam que el 4 de setembre no ha passat aquest vehicle per sa càmera i se li llevés l'autorització, però després aquest vehicle si vengués el dia 5 de setembre, ostres, quina problemàtica se plantejaria a l'administració? Perquè aquella persona havia fet el seu tràmit, havia pagat, amb quin dret se li ha llevat aquella autorització.
Durant prop de 60 dies, la quota per als turismes dels visitants s'ha esgotat. Les navilieres asseguren que entre un 10 i un 15% de les reserves no han arribat a materialitzar-se.
La consellera de Treball, Funció Pública i Diàleg Social, Catalina Cabré, ha avançat que abans de la pròxima temporada turística el govern aplicarà mesures del Pacte per la Sostenibilitat per combatre la saturació i millorar el benestar de residents i treballadors. Amb tot, no n'ha avançat cap.
Mesures aquestes que formen part del Pacte Social, Econòmic i Ambiental per la Sostenibilitat de les Illes Balears, un procés de diàleg amb els agents socials en què s'han presentat més de 540 iniciatives. Aquestes propostes, les més repetides, apunten a l'impuls de la col·laboració público-privada i també el diàleg social, la necessitat de compatibilitzar la demanda turística amb el desenvolupament sostenible i també el reforç de la protecció dels recursos naturals amb un marc normatiu més robust i eficaç. Cabré ha avançat que les primeres mesures es coneixeran aviat, tot i que encara no ha detallat quines seran.
Són mesures que les han de tenir, és vera que estan duent un temps, un cert temps, però és que s'ha fet una feina tremenda durant aquests mesos. Amb una col·laboració i una participació de les entitats participants brutal. Per això jo crec que valia la pena invertir aquest temps i aquests esforços, valien la pena perquè estem jugant ni més ni menys que en el nostre model econòmic i en el benestar d'aquestes illes i en la sostenibilitat d'aquestes illes.
Són declaracions aquestes que acabeu de sentir que la consellera Catalina Cabré ha fet Europa Press. Recorden que el Pacte per la Sostenibilitat arrossega una sèrie de baixes entre entitats socials, ecologistes i també partits polítics que l'han abandonat en considerar que no s'ha assolit una entesa en l'executiu.
Precisament per fer front a la sensació de saturació ja estan operatives les càmeres per mesurar l'ocupació a l'aparcament de Sabarralina dins els límits del Parc Natural d'Estrancacampos.
Es tracta aquesta d'una iniciativa del govern per gestionar els espais naturals amb dades i comunicacions en temps real amb l'objectiu de redirigir el flux de visitants si se supera, això sí, la que buda permesa de vehicles. Ara l'Agència Balear de Digitalització fa feina per completar la instal·lació de sensors a l'aparcament de Natirapel, ubicat en el mateix espai natural. Dia 28 de juny passat, recordem, es va iniciar també la instal·lació de sensors per conèixer l'ocupació dels aparcaments del Parc Natural de Mondragó.
Tres dècades de protecció i 9 anys de regulació de l'activitat marítima no han suposat una recuperació completa del parc natural de Sa Dragonera. En alguns punts, la biodiversitat dona mostra de millora, amb més peix i en major mesura, però en altres punts no és així. Encara hi ha impactes importants, com ara la velocitat de les embarcacions que passen pel canal, la contaminació acústica o els fondejors com exemples més reiterats. Per pal·liar-ho, avui s'enceta una iniciativa a la costa de Sant Elm que persegueix la conscienciació i implicació de tots dins i fora de l'aigua.
És la primera de 5 jornades dominicals en què voluntaris de la Creu Roja i membres de Sa Dragonera Blava informaran els vaixells ancorats a la zona de la prohibició d'estar sobre les praderies de Posidònia i els efectes devastadors que suposa fer-ho. No tenen potestat sancionadora ni tampoc de fer complir la norma i obligar a moure l'àncora. Amb tot, la reacció que es troben és de col·laboració en la majoria d'intervencions. Ho explica Marc Ayats, responsable de Medi Ambient de Creu Roja, les Balears.
El 90% dels patrons o de la gent que està a les embarcacions reacciona molt positivament. Entén perfectament la importància de no fondejar sobre Posidònia, però també és veritat que hi ha una petita part que a vegades mostrem alguna reacció més hostil. Val? Però la veritat que són molt poques. En cap moment exercim una comunicació d'autoritat, sinó simplement és un servei informatiu.
L'altra part de l'activitat es fa a la vorera, on els voluntaris recullen tots els residus que troben com a mostra per als banyistes, tant residents com visitants, de la necessitat de mantenir-ne en l'entorn.
Sobretot estem parlant de plàstics, és la fracció més important, juntament amb les llosques. Aleshores, quan la gent veu que hi ha, amb la quantitat de residus que normalment se recullen, la veritat que té un efecte conscienciador molt gran. Inclús hi ha gent que s'aixeca per contribuir.
Fins a 69 quilos de fems van recollir l'any passat a Portal Vells, al municipi de Calvià. Tot això, en 20 hores, el 90% eren plàstics, tot i que el residu més repetit són les llosques. Fins a 4.400 en van retirar, una situació que repeteix en gairebé totes les platges de Balears, segons l'experiència dels voluntaris. Virgilio Martínez fa una dècada que participa en activitats mediambientals.
Hacemos recogidas y cuando vamos a la semana siguiente pensamos, bueno, hoy habrá menos. Y la verdad es que no, que las colillas se suele haber muchísimas. Yo no sé la gente, porque tampoco cuesta tanto llevar un pequeño recipiente o dentro de una lata si has tomado un refresco tal o una botella de agua, meter la colilla, que no cuesta nada.
La qualitat de la mà és essencial per la conservació i la bona evolució de la biodiversitat marina. Sa Dragonera no està en el seu millor estat de salut, tot i la regulació de l'activitat pesquera i extractiva en el parc natural, com la pesca recreativa professional.
L'entitat ecologista Sa Dragonera Blava demana mesures més efectives i, sobretot, vigilància i control dels impactes. Yaiza Santana és la coordinadora del projecte.
La vida ha augmentat. Si hi ha punts en la reserva que els enfossos han millorat, s'han multiplicat per 40 en tamany i en número, hi ha punts on realment veiem que els peixos d'interès pesquer estan augmentant moltíssim. Però sí que s'observa, no?, que en altres punts no s'està recuperant tant com podria ser, no? I ens fa pensar que sí que pot estar afectant aquests impactes, la velocitat de les embarcacions, els fondejos, la contaminació acústica, entre altres, la qualitat de l'aigua també, no?
Amb el lema "Gaudir de les nostres costes" comporta també una gran responsabilitat. La jornada informativa i de neteja es repetirà els propers 4 diumenges.
L'Ajuntament de Santa Eulària a Eivissa vol aconseguir l'espai del Mollet d'Escanar per exposar-hi embarcacions i les arts tradicionals de pesca. Ja estan converses amb Ports de Balears perquè li cedeixi. Ens explica Alberto Ferrer.
El consistori va presentar un projecte a costes per quedar-se la concessió quan va sortir, però finalment aquest refugi s'ha adscrit a Ports de Balears i ara estan en converses perquè l'ens públic encomani la seva gestió a l'Ajuntament. La intenció de Santa Eulària és completar la transformació del passeig marítim posant en valor la seva tradició marinera. Ho explica la batllessa Carmen Ferrer.
I fer-ho com un centre també educatiu per part d'esboixos, no? El tema era un projecte complet de tot l'any, fer una zona educativa d'aprenentatge, d'exposició de llaüts i també un centre d'atenció, ja que nosaltres també havíem aconseguit la concessió de lo que és el passeig.
A aquest petit port d'una vintena d'amarraments i vinculat als primers hotels d'Escanal hi havien sortit almenys 2 pretendents des que va caducar la concessió de costes, a més de l'Ajuntament. Però l'inscripció a Ports IB evita seguir amb el concurs. Si fins ara no estava clar com s'havien repartit les amarres, ara s'haurà de fer d'acord a la normativa.
Hi ha un poc de tot. tots. Hi ha gent que és més nova, hi ha gent que ja tenia aquesta tradició, aquests acords fets. Això pues, ho marcarà la llei, ho marcarà pues, costes segurament en què escriga això Ports de Balears, ells marcaran el que es pot fer i el que no es pot fer.
L'Ajuntament tenia previst invertir més d'1,5 milió d'euros en la reforma, encara que això s'haurà d'adaptar al que Ports i Bé consideri viable si finalment hi ha acord.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Encetam ara les notícies nacionals i internacionals en format breu. Ucraïna reivindica un atac amb drons contra una estació russa de gas ubicada al golf de Finlàndia, a la regió de Leningrad.
L'atac ha tingut lloc aquesta matinada contra objectius energètics russos, en concret contra una terminal de la companyia Novatek, que és el principal productor de gas liquat rus. Segons fonts ucraïneses, l'atac té per objectiu fer minvar els ingressos de divises estrangeres a Rússia.
Això succeeix el dia del 34 aniversari de la independència d'Ucraïna de la Unió Soviètica.
Amb aquest motiu, el president ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha agraït a través de les xarxes socials les mostres de suport que li han arribat a motiu d'aquesta efemèride.
I més de 60 palestins han mort avui a Gaza, segons les dades que ha donat a conèixer el Ministeri de Sanitat de la Franja.
Amb aquest darrer balanç, a causa de diversos bombardejos, les víctimes dels atacs israelians superen ara el nombre de 62.680. Així mateix, el comunicat del Ministeri de Sanitat assegura que més de 280 persones han resultat ferides.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i 21 minuts, obrim la plana cultural. El camí on es pren consciència de ser una dona maltractada fins a poder-ho denunciar és el que es plasma a l'exposició L'Art com a restes de l'artista menorquina Clara Garriga a la sala El Roser de Ciutadella.
La seva obra es compon de fotografia, videoart i elements amb una gran càrrega simbòlica i poètica per denunciar la violència que pateixen les dones i els prejudicis també que comporten els processos judicials per a les víctimes. És un recorregut personal i íntim que es podrà visitar fins al proper 4 d'octubre. Aquesta exposició ha estat seleccionada dins l'ajut de mínims 2024 per a la creació en arts visuals i audiovisuals del Consell Insular de Menorca. Escoltem l'autora de l'exposició, Clara Garriga.
És un recorregut per la vida d'una dona des de que es comencen a donar compte que està patint violència de gènere fins que decideix denunciar. És una crítica tant a la violència de gènere com en el sistema judicial.
I l'espai de divulgació i entreteniment d'IB3, Mira per on, estrena nova temporada. Serà quan faltin 10 minuts per les 10 de la nit i amb novetats. Per exemple, una secció dedicada als infants i noves cares i veus. L'espai estarà presentat pel comunicador i membre de l'equip del programa El Dia d'IB3 Ràdio, Joan Ferrés, i la veu en off la posarà una altra cara coneguda de la casa, Lourdes Vives. La idea del producte és de Trasques Comunicació. Una petita pausa per la publicitat i a continuació els esports amb Toni Tenerife.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Quan hem cuidat el nostre camp i treballat els nostres boscs i garrigues. Quan hem observat les restriccions de fer foc, hem aconseguit evitar els incendis. Però, recorda, no et confiïs. Qualsevol imprudència pot tornar a provocar un desastre. Amb el foc, sempre alerta màxima. Ni un foc al bosc. Som el que estimam. Govern de les Illes Balears.
Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
Salutació pels esports a IB3 Ràdio. El Real Mallorca, sense fer un bon partit, va sumar el primer punt de la temporada. Ho va fer gràcies a un bon gol del defensa Mateu Morell. Després de patir tot un calvari, amb dues lesions molt greus als dos genolls, i que va començar a la temporada 2018-2019, tot això quan jugava el Borussia Dortmund, ahir es va llevar un gran pes de damunt amb aquest gol que suposava el definitiu empat a 1 davant del Celta Somos. Al final del partit, el remolí de sensacions el va afectar emocionalment. El sentim en declaracions fetes als mitjans oficials del club.
M'emociona i tot, perquè han estat molts dies molt difícils per jo i crec que és un somni poder marcar aquí, a dintre nostre, amb la nostra gent, la meva família, la Sagrada. Això va per tots els que m'han ajudat durant tot aquest temps i ojalà el gol hagués estat els 3 punts. Seguirem lluitant per brindar-li l'afició aquests 3 punts.
Un fet, el del gol, que també va reconèixer el seu tècnic Jagoba Arrasate després del partit.
Además, el otro día pues estaba fastidiado un poco por ese primer gol de Rafinha y creo que es un premio a la constancia, ¿no? Se cuida muchísimo, ama esta profesión, ama al Mallorca también y creo que es un gran gol, ¿no? Porque ahí lo normal es cuando te cae el balón pegarle según viene y ha hecho 2 controles antes del remate y luego lo ha puesto allí. Pues bueno, a mí me gusta que marquen los delanteros, pero bueno, que marque Mateu también es importante.
Dit això, falta una setmana perquè es tanqui el mercat de fitxatges. Queda clar que encara queda molt per fer pel que fa al capítol de sortides i d'arribades. Arrasate.
También creo que nos falta alguna pieza para ser más completos. Nos falta desborde, nos falta verticalidad y eso se ve cuando te pones por detrás también, incluso con 0-0 o cuando el rival se mete un poco atrás y ahí tenemos algún jugador, pero yo creo que nos falta ese perfil de jugador. Pero es verdad que todavía quedan días de mercado y al igual que puede haber alguna salida, espero también que haya más entradas y que podamos tener una plantilla más compensada y en algunas posiciones pues mejor equilibrada también.
Les paraules de Jagoba Arrasate recordant marcadors d'ahir corresponents a la segona jornada. Primera, a més del Mallorca 1, Celta 1, tenim el Llevant 2, Futbol Club Barcelona 3 i l'Atlètic de Madrid 1, el Ju. L'empat dels il·licitants, per cert, obra del mallorquí Rafa Mir, cedit pel Sevilla fins a final de temporada al conjunt d'Eder Sarabia. Sentim precisament el davanter.
Creo que han sido 2 años de mucho aprendizaje y ahora estamos aquí, tengo una nueva familia, estoy encantado, súper contento, me han recibido espectacular y hay que devolverlo así, con trabajo, con goles y con mucho, mucho cariño.
Més futbol. L'Audi Eivissa va tancar ahir el cicle de partits de preparació amb un nou empat, en aquest cas a 1 a la nova Creu Alta davant del Centre d'Esports Sabadell. Thiago Bebé va a tornar a marcar i el sentim parlant de com es troba el seu equip de cara al debut en Lliga davant dissabte qui ve el Jesús Nava al filial del Sevilla.
Confío en mis compañeros, me gusta lo que veo, me gustan los jugadores que llegaron y nada, ahora desearles mucha suerte y seguir adelante y que tenemos un partido muy importante de cara a Sevilla que ya empieza el bueno.
Pel que fa a segona federació, tenim 2 partits amistosos. Felanitx 1, Poblense 2, correspon al trofeu Ciutat de Felanitx, i el Corcón 1, Atlètic Balears 0. A la Copa Federació, ahir es va jugar la primera semifinal de la fase autonòmica entre la Sociedad Esportiva Eivissa i la Penya Esportiva Santa Eulàlia. Al final del reglamentari, empat a 2, els de Vila passen a la final autonòmica des del punt de penal. Avui se jugarà l'altra semifinal. Serà a Sa Plana a partir de les 6:30 entre l'Andratx i Esporrera. Sentim els 2 tècnics. José Contreras, tècnic Andreixol, i Miquel Soler, entrenador del Porreras.
Estos partidos con este tipo de equipos son muy igualados. Bueno, yo creo que 50-50 y bueno, esperamos, como te he dicho antes, que delante de la afición, pues bueno, tengamos ese plus que nos ayude a llegar a la final.
I aquest partit se presenta com amb molta il·lusió, perquè també és una competició que no han jugat mai, i també com una oportunitat de jugar amb un equip que de la nostra categoria i ja sabrà més o manco com podem estar. Tenim il·lusió de llarg i difícil arribar a la Copa del Rei.
Parlant de rugby, és que la mallorquina Zaya Pérez s'estrena avui al Mundial de Rugby que es celebra a Anglaterra. De fet, formarà part del 15 de sortida que, com han dit avui, hora baixa, jugarà a York a partir en concret de les 6:30 davant la potent selecció de Nova Zelanda que, juntament amb Anglaterra, són les clares favorites de cara al triomf final. Escoltam a les dues capitanes de les Lleones, Bimba Delgado i Alba Vinuesa.
Vamos con mucha confianza de que sabemos que tenemos muchísimo trabajo en nuestra espalda y que vamos a presentar nuestro mejor rugby allí fuera y dentro del campo, así que con muchísimas ganas y vamos a por todas.
Pues llevamos un equipo de lo más unido que hemos podido estar construyendo durante estos últimos 4 años. Cada una aquí tenemos un pequeño granito que aportar
I tancam amb piragüisme i és que Alex Granell reparteix la medalla de bronze. Ara la categoria del K1-600 després d'obtenir el K4-500 la tercera plaça a la final del Mundial de Piragüisme que es celebra a Milà. D'aquesta forma, el palista Raclo Nauti de Palma se'n va amb dues medalles a la butxaca. Diferent ha estat el paper de Joan Antoni Moreno a la final del C2-500, que juntament amb en Diego Minguez lluitaven pel triomf. El pollensí s'ha quedat a només 64 centèsimes de tocar medalla en una prova on partia, com han dit abans, entre els favorits de cara al triomf final. El bagatge final, 3 medalles de bronze per la delegació balear, 2 per Àlex Graneri i 1 per el germà Joan Antoni, Àngel Moreno. Fins aquí els esports.